Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i sobretot més humà. És una alegria des del viatge saludar els companys de Ràdio Silenci de la Garriga que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny.
Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga des de l'any 2000.
Hi ha llocs al món que no només existeixen en el mapa, sinó que també en una disputa. Territoris que funcionen, que voten, que creen, que innoven, però que viuen sota una pregunta permanent. Som o no som? Avui viatgem a un d'aquests espais incòmodes per a la geopolítica, però fascinants per entendre el segle XXI. Una illa que és clau per a l'economia i imprescindible per a la tecnologia que utilitzem cada dia.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Doncs és una illa densament poblada, amb més habitants que no pas alguns estats europeus sencers, un territori sinònim d'innovació i tecnologia capdavantera, però atrapat en una realitat política tan delicada com complexa, un indret que també es degusta, bressol de dumplings mítics i del Double Tea, que ha conquerit mig planeta. Què és això? Avui anem a Taiwan, tot i que el nom oficial és República de la Xina. La ubicació és una illa davant de la costa sud-oriental a la Xina, separada per l'estret de Taiwan. Té una extensió de 35.801 quilòmetres quadrats i una població de 23 milions d'habitants. La seva ciutat i capital és Taipei. El sistema polític que tenen és una república democràtica semipresidencial amb legislatura unicameral. El president és Lai Ching-te, també conegut com William Lai, que va assumir el càrrec el 20 de maig del 2024 després de les eleccions presidencials d'aquell mateix any. El president executiu és el Yuan, que és el primer ministre, que es diu Cho Jong-tai, lidera el govern executiu des del 20 de maig del 2024, el mateix any, el mateix dia. El partit governant és el Democratic Progressive Party, DDP, de centre-esquerra. La propera data d'eleccions presidencials està prevista pel 2028. Els idiomes oficials, el principal és el xinès mandarí, àmpliament utilitzat en l'administració i educació, i a més hi ha reconegut un conjunt de llengües nacionals que inclouen diversos dialectes taiwanesos, com el taiwanès o hokkien, el hakka, i llengües també indígenes segons la normativa recent. Si parlem d'economia, la moneda oficial és el nou dòlar taiwanès i la seva equivalència amb l'euro seria 100 dòlars, serien 2,7 euros. Si ho multipliquem una mica, serien 1.000 dòlars, serien uns 27 euros. La relació de la Xina amb els Estats Units és una mica crocambolesca. La situació internacional de Taiwan és una de les més singulars i delicades del planeta. La República Popular de la Xina considera Taiwan una província rebel i part inalienable del seu territori i no descarta l'ús de la força per aconseguir la reunificació. Taiwan, en canvi, funciona de facto com un estat sobirà. Té govern propi, sistema democràtic, exèrcit i institucions independents. Aquesta ambigüitat es tradueix en una realitat diplomàtica complexa. Pocs països reconeixen oficialment Taiwan com a estat, però molts hi mantenen relacions econòmiques i polítiques estretes. En aquest equilibri fràgil, els Estats Units juguen un paper central. Washington no reconeix formalment Taiwan com a país independent, sinó que el seu principal aliat estratègic i prohibidor és el seu principal aliat estratègic i prohibidor d'armament. La política nord-americana es basa en el que s'anomena ambigüitat estratègica, és a dir, donar suport a Taiwan sense garantir explícitament una intervenció militar en el cas de conflicte amb la Xina. El resultat és un gran triangle geopolític, extremadament sensible, on qualsevol moviment diplomàtic, militar o simbòlic pot tenir repercussions globals. Taiwan no és només una illa, és una peça clau en l'equilibri del poder del segle XXI. I encetem ja el bloc d'entrevistes, en tenim unes quantes avui, i ho fem amb el Dani García, un jove apassionat pels viatges que ens explica el seu viatge a Taiwan. Escoltem-lo.
Avui tenim el plaer de parlar amb Dani García, és un jove a qui li encanta viatjar, per tant té molta experiència en viatges. Hola Dani, què tal, com estàs?
Bé, no em queixo.
Tinc entès que vas estar fa poc a Taiwan, no?
Sí, vaig anar a novembre, finals de novembre.
Per què vas decidir allà?
Bé, bàsicament estic estudiant xinès ara i era com el primer viatge que feia a l'Àsia. Bueno, sempre hi ha l'opció d'anar al Japó o a Corea o a la Xina i tal, però vaig pensar d'anar a Taiwan perquè, una, per veure si funcionava el xinès que estic aprenent i dos, perquè vaig pensar que potser a la Xina era una mica més difícil ara. Perquè, o sigui, vaig fer el viatge sol, i vaig pensar que amb tot el tema de les aplicacions, que hi ha certes aplicacions que a la Xina no funcionen i tal,
sí.
Vaig pensar que potser Taiwan seria una opció més fàcil per ara, també com està més delimitat geogràficament, vaig pensar és una opció més fàcil ara d'organitzar i més tard sempre tinc l'oportunitat d'anar a la Xina una vegada.
Quants dies vas estar allà?
2 setmanes aproximadament.
Parlaves de... o no? Com anava això?
No, per res, o sigui... Ho vaig intentar, bàsicament, sí, ara més o menys diria que tinc una dos. Sí que podia dir coses, però clar, em responien i llavors no. A més també, amb els caràcters, o sigui, a Taiwan fa servir els caràcters tradicionals, per tant, més o menys en tenia, però no en tenia tant com si hagués anat a la Xina, suposo. Suposo que també tenen l'accent una mica diferent, perquè sí que vaig sentir gent que venia de Pequín, per exemple, i els en tenia una mica millor, però tampoc una cosa... Sí, vaig fer volta per l'illa. Vaig anar a Taipei, que està al nord, i vaig fer la volta. Sí, vaig anar a Taipei, després vaig anar al centre de la muntanya, vaig estar allà com 2 dies que eren com pobles petits, i després vaig baixar 3 dies al sud-oest, que és un lloc, després vaig anar 2 dies al sud-est, a Taitung, i després vaig tornar a pujar. A Taipei vaig estar un dia 2 mesos i ja vaig tornar.
I el que més et va agradar de tots aquests, què et quedaries?
De ciutat Tainan, potser, depèn. Si és per visitar Tainan, més muntanya o llocs petits a fer coses als afores, i Taipei està molt bé, perquè tens com... O sigui, la ciutat és gran, però a banda tens molta natura al voltant per visitar, però com l'encant, per mi va tenir més encant Tainan que no Taipei. Taipei és com més moderna. I Taipei és com, són com tot més carrerons més petits, i no sé, sembla que tinc una mica un aire més tradicional, diria. No tenia una idea clara, o sigui, també vaig anar una mica recomanat, perquè tinc amics que hi han anat i tots me n'havien parlat molt positivament, però no m'havien parlat positivament perquè hi ha X o hi ha Y, que sí, espectacular, sinó més com l'ambient en general. I sí que, bueno, aquesta sensació que la vaig tenir, vull anar a un lloc on es parli xinès i vaig veure que allà era una opció i vaig dir, vinga, doncs, provo aquí. Però, o sigui, tot el que m'han parlat positivament, jo crec que més o menys, si vaig tirar molt de el, bueno, que diuen, no sé com es diu en català, però convenience store, que són com els 7-Eleven, aquestes petites tendes que, bueno, hi ha de tot, una mica com petits supermercats, i quan no sabia que menjava allà, sobretot, però sí que hi ha una cosa que es diu stinky tofu, que hi ha pel carrer, hi ha com paradetes als mercats i fa molta pudor, és molt pudent. I no, o sigui, dona nàusees.
Bueno, una cosa negativa, ja està.
Ja, no, però bueno, té el seu encant, suposo, si no estàs allà cada dia. Però ho vaig tastar, perquè és d'aquestes coses que dius, ostres, ho he vist tant que no vull marxar sense provar-ho, no? Però, clar, anava als mercats i deia, uf, no.
No sé per què ho diria mai.
No m'atreveixo, no. I un dia vaig anar com a hi havia com un restaurant vegetarià on feien coses amb stinky tofu i vaig mirar ressenyes i vaig dir, vinga. I era com una mena de, sí, com sopa amb stinky tofu i tal. I aquí jo tinc els meus dubtes, perquè no sé si estava superbo, però clar, no sé si estava el gust una mica rebaixat per la gent que ve de fora,
yeah.
O si és que realment la gent ho menja així, també hi ha com diverses tolerances, que en part vull pensar que és això també.
Bueno.
Però sí, però estava superbo, era com, sí, com una espècie de sopa amb stinky tofu i, bueno, i com noodles, bàsicament.
Ai, mira, molt bé. Després també m'agradaria saber, són hospitalaris aquella gent?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, jo tampoc soc gaire d'anar a parlar amb la gent, però les poques vegades que vaig tenir problemes sí que van ser molt hospitalaris. També hi ha el problema de l'idioma. O sigui, a mi a vegades em parlava gent que em parlava en xinès i clar, doncs,
mica en sí. Mica, a poc a poc.
Sí, alguna cosa en tenia, però a vegades notava que es frustraven perquè no acabaven bé. Perquè veia com que em quedava mirant com no us entenc, em sap greu, saps? No puc fingir que us entenc. Però o sigui, sí que notaves que feien la intenció i que si veien que estaves perdut, doncs ves per aquí, ho espleu, has de fer això, has de fer allò. Però sí.
I culturalment hi ha algun aspecte que destacaries que no t'esperaves, que fos realment diferent del que t'esperaves? No.
Vaig veure una cosa que no sé si és que es fa servir allà, és una cosa molt petita realment, però tampoc sé si ho fa així tothom, però normalment quan escriu en xinès al telèfon, almenys a Xina crec que funciona amb el pinyin, que el pinyin és com l'escriptura en llengua romànica, i perquè és més fàcil per escriure, escrius com per síl·labes i van sortint com els caràcters. I allà, pel que vaig veure, perquè després vaig estar parlant amb amics, es veu que, bueno, tenen com diversos mètodes, però n'hi ha un que és com si fos una escriptura fonètica inventada, perquè no es basa ni en el japonès ni es basa en el llatí, i fan servir això. I em va semblar supercuriós, perquè després vaig estar parlant amb amics i sí que veies com que, perquè no acabàvem d'entendre la lògica, però si n'utilitzaves una, veies que les paraules que t'anaven sortint eren com totes començaven pel mateix so. I em va semblar supercuriós perquè pensava que feien servir, bueno, no necessàriament que farien servir el pinyin, però pensava que no seria aquest mètode. I vaig pensar, uau, curiós això, i ho vaig veure perquè hi havia gent que escrivia el mètode.
Que curiós. Veus que bé. Si et preguntessin de recomanar el viatge, el recomanaries i quines recomanacions donaries? O sigui, faries el mateix recorregut, faries alguna variació ja no només de ruta, sinó de, no sé, pensar de forma diferent?
O sigui, si ara tornar a anar per primera vegada, faria la mateixa època que vaig anar, faria algun canvi. Perquè, per exemple, un dia vaig anar a visitar a Rosés i era el novembre, o sigui que està molt bonic quan vas al maig o l'abril, però al novembre no, i no vaig pensar per res. Però,
bueno.
Però no, o sigui, la resta, si fora de nou la primera vegada, tornaria a fer-ho igual. I diria que si fas viatges a llocs que estan o sigui, ben comunicats en transport públic.
Sí.
Genial. I que normalment tot el que hi ha a la costa més o menys està, cap problema. Però si vas més cap a l'interior i coses així, que ho mires bé abans, perquè aquí, o sigui, hi ha certes zones però n'hi ha tren, crec, però no estic segur, i hi ha zones que només pots anar amb bus, i ja depèn d'on vulguis anar, si és una zona molt turística, pots agafar el bus o el tren amb molt de temps abans, o si et quedes tirat és molt difícil després.
Més complicat.
Exacte, o sigui, tot el que és el centre crec que està una mica més, no està mal comunicat, perquè no diria que està mal comunicat, però que has de mirar les coses en temps.
Previsió.
I això, bàsicament. I a banda, puc, a veure si saps anglès sempre és una mica millor, perquè però vull dir, jo tampoc el vaig fer servir massa, o sigui, almenys va parlar, o sigui, si la meva informació que puguis trobar al carrer i tal, sí que te val la pena l'anglès, però si no, per parlar i tal, vull dir.
Per dir-ho així, una evidència, però m'agradaria preguntar també una mica per la relació que tenen amb la Xina. No sé si tenen una mica de rancança o tenen una mica de ràbia o no, o com ho vas viure?
No, jo realment no vaig notar res. O sigui, sí que hi ha el tema que és que, clar, les fores notícies, que enguany no s'ha vist tant, però l'any passat, sí, bueno, clar, enguany no s'ha vist tant perquè estem a febre, però l'any passat sí que van sortir algunes notícies que deien, ah, la Xina vol envair Taiwan, no sé què. Jo quan vaig anar allà no vaig notar que hi hagués cap espècie d'alarma o alerta de ai, hem d'anar en compte perquè ens podem bombardejar, de res, és absolutament res, com si anessis a qualsevol altre lloc.
I, bueno, això està bé.
I diria que, o sigui, perquè, o sigui, quan vaig anar a, quan, perquè vaig fer escala a la Xina, allà sí que veies que llocs com Hong Kong, Taiwan i Macau, diria, per exemple, a l'aeroport sí que t'ho posaven com a, més com a zones especials dins de la Xina que realment. O sigui, yeah. Jo pel que tinc entès Taiwan, almenys pel que em sembla, es consideren ells mateixos com un país a banda. Bueno, és que funcionen independentment de fa gairebé 100 anys o alguna cosa així, vull dir que realment ja no estan, segurament hi haurà gent que potser tingui, perquè al final la majoria de la població Han que viu a Taiwan ve de la Xina, o sigui que això és així, però vull dir que encara que hi hagi gent que potser tingui una afiliació més tirant cap a la Xina, vull dir, el país com a tal funciona independentment, o sigui, diria, bueno, aquesta, tampoc, així és com ho vaig veure jo, potser després.
Sí, sí, i tant, sí, sí.
Per descomptat que sí, Dani. Moltes gràcies per la teva entrevista, ha sigut realment profitosa i esperem que en un futur en puguem fer una altra per dir que el teu nivell de xinès ha fluït i estàs ja a la Xina fent més xinès. Moltes gràcies i una abraçada. I és que el fet de posar en pràctica el xinès és potser el millor pretext per visitar Taiwan, però no l'únic. I si no, escoltem el Jordi Matas, expert i professional del turisme.
Bueno, no sé, soc una persona que professionalment vaig canviar fa uns anys i la meva vida es mou entre Taiwan, la meva dona és taiwanesa, entre Nepal, la meva feina està allà, i Barcelona, Pallars, em considero pallarès d'adopció. Una mare mica, doncs, jo, mal visc amb aquests tres llocs.
Ostres, quina combinació, eh? Quin triangle, molt interessant, molt bé. Si parlem de Taiwan, quants anys fa que estàs a Taiwan? O sigui, que tens relació d'alguna manera amb Taiwan?
10 anys.
10 anys.
Més o menys, números rodons. Sí, 10 anys.
Perfecte. I ja has dit que va ser un tema d'amor, no?, que et va portar allà, però has estat vivint allà o no?
Bueno, pues una mica el que he dit abans, jo en comptes d'agafar el metro agafo l'avió per anar d'un lloc a l'altre. Normalment, bueno, depèn de l'any estic més temps, depèn de l'any estic menys, m'agradaria estar-hi més sempre, però bueno, els mesos són 12 i les hores són 24.
No hi ha més.
I bueno, deixem-ho que estic una tercera part de l'any allà, que a vegades és més, a vegades és menys.
Perfecte. I aquesta tercera part de l'any, com la vius? Com és el dia a dia allà?
Bueno, jo la meva feina és el meu ordinador, allà a qualsevol lloc. Nosaltres vivim a Kaohsiung, no és a Taipei, són dues ciutats realment bastant diferents,
sí.
El sud i el nord, sempre les grans diferències, no?, del sud i el nord,
clar.
És una illa petita, doncs, bueno, sempre es nota una mica de diferència. El meu dia a dia és treballar a casa a vegades, horari laboral també és molt, molt variable i molt flexible, vale? I llavors, bueno, normalment sortim, la meva dona també treballa bastant a casa, no cal tenir una vida així una mica hippie, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, moltes vegades pues, això, pues, anem a menjar, a Taiwan es cuina a casa, però la diferència entre cuinar a casa i menjar fora és molt poca, i per tant és molt normal que ja la gent vagi a buscar o a menjar a fora, per tant els àpats normalment nosaltres els fem a fora, i depèn del que vulguem menjar, pues, anem a un lloc o anem a un altre.
Quin és el menjar més típic que més acostumeu a menjar?
Bueno, això és una mica... Allà el que es consumeix molt, evidentment, és... Crec que sempre es considera l'Àsia una cultura de l'arròs, que ho és, la cultura dels fideus.
Fideus.
És a dir, la sopa de fideus, que traduïm nosaltres.
Sí.
Els fideus amb sopa, el Taiwan. Però, bueno, qualsevol variant de sopes de fideus, no? El famós ramen japonès, per dir-ho manera, no deixa de ser una versió de les sopes de fideus. Evidentment, molts dels plats tenen sopa. És sopa en el sentit que estan en líquid, vale?
Com vale.
Les nostres sopes. I llavors jo crec que és potser la cosa més extensa. I després, evidentment, dumplings en anglès, el jiaozi o les gyoza, que i amb aquesta paraula tan rara per mi, els plats normals, i normalment la manera de consumir-los és això, amb petits establiments, per dir-ho d'alguna manera seria comparable als nostres restaurants de menú,
sí,
però en els quals pots menjar el canvi entre un euro i mig, tres euros.
Si tenies alguna idea preconcebuda abans d'anar-hi i si aquesta idea ha canviat o continua igual després de ser-hi, tot i que ja et dic, pel que dius estàs més a casa que al carrer.
Surto de casa i evidentment he viatjat per Taiwan, m'agrada viatjar, soc viatger i per tant...
Això està molt bé.
Sortir mirar això. No me'n recordo quina idea tenia preconcebuda de Taiwan, la veritat. Me'n recordo, però sí que et diré una cosa, me'n recordo... El meu sector és turisme actualment, part d'una agència de turisme a Nepal, com et deia, i bueno, conèixer la meva dona a Nepal, curiosament, i la meva intenció era fer negocis i extendre la meva branca de viatges cap a Taiwan, i vaig anar a conèixer Taiwan com a país, si era un destí turístic interessant, si es podia fer itineraris, etc.
Ah.
I aquest va ser el meu motiu perquè vaig anar a Taiwan, vaig trobar-me amb la persona que m'havia trobat a Nepal, i el que passa que, bueno, comptes de fer negocis, vam fer altres coses, però...
Això sona, això sona.
La vida té gires inesperats, sí. La vida té gires inesperats. Per tant, jo crec que no tenia tampoc un criteri preestablert molt sòlid. Em vaig trobar un país...
Amb la ment molt oberta i molt disposat a trobar, a experimentar, per dir-ho així. Molt bé, això està molt bé.
Sí, suposo que evidentment tenim algú de preestablert. Bueno, hi ha certes diferències, i evidentment a vegades n'hi ha menys de les que semblen. O sigui que evidentment sempre hi ha salts culturals, no? En aquests moments, per exemple, si pensem que el tema econòmic, feina, vivenda, etc., estan vivint diferent, però igual que nosaltres, especialment a Taipei, estan vivint en aquests moments, és el mateix procés del jovent a una vivenda, és pràcticament impossible.
Yeah.
I és una situació complicada a tot arreu.
Sí, sempre, no només aquí.
Igual que passa aquí, les diferències entre la macroeconomia d'un país i la microeconomia de la gent que viu al carrer no tenen res a veure.
Yeah.
Taiwan com a economia mundial és una de les millors economies. No hem d'oblidar que Taiwan es fabrica més del 60% dels xips que es consumeixen arreu del món. Però l'economia de carrer, bueno, no és que estigui malament, però costa perquè la vida és més assequible en aquest sentit. Menjar és molt més econòmic. Però sí que els sous, especialment al sud, s'han quedat una mica curts respecte a certes aspectes. Això, per dir-ho manera, ja veiem que ens assemblem bastant, no?
Clar.
A nivell de vida, bueno, la família segueix sent, la família segueix sent un pilar molt important de la societat, amb la qual cosa, diguem-ne, hi ha encara molts negocis d'arrel familiar, en què doncs, la filla té que anar seguint el negoci, per una banda és una societat que cuida molt més de la seva gent gran,
això està molt bé.
Per altra hi ha uns certs lligams a vegades que són bastant una mica de trencar. És gent sempre molt amable, els taiwanesos són molt amables, molt cordials, tenen certa timidesa amb certes coses, no la tenen per altres. Bueno, en realitat és un país genial. És una història molt llarga pels taiwanesos, la situació no és res de nou, a vegades millora, a vegades empitjora. Evidentment, diguem-ne, a la Xina, entre cella i cella, a reintegrar Taiwan i reintegrar aquesta reintegrar, ja va amb unes cometes vocals, i per tant, que Taiwan va pertanyar a la Xina, té unes cometes molt grans, amb els dos sentits, vale?
Vale.
I en qualsevol cas, evidentment, aquests anys que han estat entitats realment separades, han esdevingut països radicalment diferents. És la democràcia més avançada, tot i ser una democràcia molt jove, és una democràcia molt avançada, la més avançada d'Àsia, fins i tot per la banda de Japó, en aquest sentit, de drets civils, de lleis. Per tant, no té molt a veure amb la Xina continental, no? Cada país ha passat les seves històries amb els seus punts bons i punts dolents.
Clar.
Llavors, bueno, ara és un tema conflictiu. Xina no crec que en principi utilitzi l'opció militar, el seu últim recurs. Jo sempre dic que si la Xina fos als Estats Units estarien bombardejats ja. Però tenen el teu enemic, i quan el teu enemic té molta paciència, això és molt perillós, és molt bo perquè et dona marge de temps.
Per pensar i estratègia, clar.
Tenen clar els passos que seguiran. Però sí que és un lloc que realment recomano, i a vegades amics que els he explicat, doncs la veritat és que tenen moltes ganes de viatjar.
Clar, això està molt
bé. I possible, sí que em quedo.
Perfecte. Doncs amb aquesta realitat, amb aquest país tan real, donem molt les gràcies, moltes gràcies i una abraçada. Moltes gràcies per la teva intervenció, per la teva experiència i per la teva explicació, que ha estat brutal. Moltíssimes gràcies.
Bé, gràcies a vosaltres.
Des del viatge a l'altre, subscrivim cadascuna de les paraules del Jordi Matas, també del Dani García. El Jordi Matas és especialista en turisme al Taiwan i us animem a visitar aquest país, com molt bé ell us recomana. Del Jordi passem ara a Mariona Galofré. Ella és traductora i ja s'ha fet taiwanesa. Escoltem-la.
Hola, em dic Mariona, tinc 33 anys i sóc traductora, intèrpret i professora. Sóc catalana criada a Mallorca. I pel que fa a Taiwan, doncs et diria que hi tinc un vincle molt estret, perquè és un país en què sempre m'han tractat molt bé i he viscut molt bones experiències, he fet amics i amigues que són d'aquells que ja són com germans, no? A més, també el meu fill va néixer allà, de manera que, clar, per mi Taiwan sempre serà un lloc molt especial i sempre hi tindré una connexió molt estreta i molt bonica, no? Perquè, bueno, el fet d'haver-me convertit en mare allà, doncs ho fa molt especial. Sí que el primer que em va sorprendre, recordo que va ser la quantitat de motos. I mira que jo sóc de Barcelona i a Barcelona hi ha moltes motos, però Taiwan és una jungla de motos. I recordo que va ser una de les primeres coses que en el bus, quan anava de l'aeroport a la ciutat, em va sorprendre. També hi ha una cosa molt curiosa de Taiwan que jo no havia vist mai, que són, hi ha molts edificis que la façana està coberta de rajoles i semblen piscines, no? És una cosa que, no sé, a mi em fa gràcia. I llavors tenen uns barrots metàl·lics a les finestres i és una arquitectura curiosa. Recordo que això també, no sé, em va sorprendre, no? La meva primera experiència a Taiwan, sí que recordo que em va agradar molt la zona de Hualien i concretament el Parc Nacional de Taroko. Em va agradar molt també el Museu Nacional del Palau, que és a Taipei. I el menjar taiwanès sempre m'ha agradat molt. I fins en aquell moment, clar, jo no coneixia ben bé la gastronomia taiwanesa, sí que és veritat que hi ha moltes similituds amb la xinesa, però em va agradar molt i va ser una cosa també que molt xula de descobrir, no? D'altra banda, quan vaig anar a Taiwan per primer cop, això va ser, si no m'equivoco, el 2013, jo ja parlava una mica de xinès, no? Crec que feia 3 anys o així que estudiava xinès. Però no m'havia exposat mai l'accent del mandarí que parlen allà, no? Jo estava acostumada a l'accent del nord de la Xina, que és bastant diferent, i recordo aquell primer cop com una mica de, entre cometes, xoc cultural de dir parlem el mateix idioma, però no, perquè és un accent diferent i ens enteníem, però era com que es notava que parlàvem molt diferent, no? I això també ho recordo molt bé. Creus que la visió o concepte que tenim de Taiwan es correspon amb la realitat? Per començar, jo crec que a Catalunya o a Espanya, Taiwan és un país molt desconegut. La gent que no ha estat mai a Taiwan crec que no té gaire informació sobre aquest país. De fet, per començar, molta gent es pensa que Taiwan és Tailàndia, no? O sigui que, imagina't, comencem malament. Però penso que el que es diu als mitjans de comunicació de vegades no es correspon amb la realitat, i és fàcil que la gent es faci una idea equivocada del que és Taiwan. Crec que és important anar-hi, sempre que tingueu l'oportunitat, òbviament, i veure-ho i viure-ho en primera persona, perquè el que et digui la gent i el que puguis veure tu de primera mà són dues coses molt diferents, i a més, cada persona té una opinió diferent, no? També penso que quan es viatja és molt important intentar conèixer gent local o gent que visqui allà i integrar-se una mica en la cultura, perquè si vas només a veure els monuments, a fer les fotos, a dir, vale, ja està, ja he estat aquí, ja ho he vist, ja ho he trepitjat i me'n vaig, l'experiència que tindràs és diferent. I és molt fàcil que hi hagi estereotips de persones que han estat a un lloc només a fer la foto i han marxat. Les persones que hem viscut en un país i ens hem relacionat amb els locals o amb gent que, a pesar de no ser d'allà, fa molts anys que viuen allà, l'experiència que puguis tenir és molt diferent. I jo crec que la idea que té en general Taiwan, la gent de Taiwan, a Espanya i a Catalunya, el que tenen és molt poca informació del que és Taiwan en realitat. Llavors, a partir d'aquí, cadascú es munta la seva pel·lícula, no? Es fa la seva pròpia idea de com és Taiwan, i crec que si hi anessis personalment, doncs aquesta idea, llavors podries confirmar si coincideix amb l'estereotip que tu tenies o no. Hi he estat 6 vegades en total, i cada vegada per un motiu i una història diferent, perquè la meva vida ha donat moltes voltes. Podríem dir així en general que el que em va portar a Taiwan per primer cop va ser la meva carrera, no? Jo sóc traductora intèrpret amb anglès i xinès com a llengües estrangeres, i de fet primer vaig anar a la Xina i vaig viatjar per diferents països, vaig tenir molta sort perquè vaig poder viatjar bastant, i en algun moment de la meva vida doncs vaig acabar a Taiwan. I llavors, doncs això, en total hi he acabat estant 6 vegades, i he viscut un total de 3 anys, però no consecutius. Vaig fer 6 mesos i 2 anys. L'últim cop que hi vaig estar van ser 2 anys seguits, del 2022 al 2024. Com era el meu dia a dia a Taiwan? Hi ha moltes diferències en relació a la manera de fer i el dia a dia a Catalunya? En el meu cas concret, jo crec que no hi ha gaire diferències. El dia a dia podríem dir que és semblant a l'estil de vida que jo tenia a Catalunya, no? És a dir, vas a la feina o als estudis, i llavors quan plegues de la feina o de classe fas vida social, o els dies que no et ve de gust doncs te'n vas a casa a descansar, no? Al final és més o menys la mateixa rutina. El que sí que és diferent doncs és el tipus de persones amb qui et relaciones o les activitats que fas, no? Les activitats socials que fas després de la feina o després de les classes. Allà algunes coses que feia, per exemple, són excursions, els caps de setmana, no? Normalment. Anar a alguna cafeteria a menjar, a xerrar, a fer un cafè, anar al KTV, que és el karaoke. Durant una època també vaig estar anant a intercanvis lingüístics. De fet, alguna de les vegades vaig fer de moderadora en una de les taules. També havia anat a algun pub quiz, no? Això que vas a un bar i es fan equips i hi ha preguntes, i l'equip que contesta més preguntes correctament doncs té un premi, no? La gent doncs també fa esport. El meu marit, per exemple, estava en un club de bàdminton, jo anava a la piscina. Quan era més jove també havia sortit de festa, últimament ja no, però quan era més jove havia sortit de festa també per Taipei. Al final, doncs això, no? L'estil de vida jo diria que és bastant semblant. Quan me'n va canviar va ser quan em vaig convertir en mare, però clar, això és independent de Taiwan, no? Això ve de la maternitat, no ve de que estigués vivint a Taiwan. Sobre la relació entre la Xina i Taiwan, no és una relació bona, vale? Però no és una cosa que dicti el seu dia a dia. És a dir, els taiwanesos fan la seva vida normal, igual que els xinesos, i no és un tema que tinguin sempre present en tot el que fan, ni se'n parla gaire, de tant en tant surt el tema i se'n parla i ja està. Però no és una cosa que ells, no, que en parlin, no, que els preocupi especialment. De fet, jo crec que ha arribat un punt que s'ho prenen una mica a broma o que no s'ho prenen del tot seriosament, perquè la Xina fa dècades i dècades que amenaça, que fa simulacres militars, que va amb la mateixa retòrica de bully, i ha arribat un punt que és una mica com la història del Pere i el Llop, que els taiwanesos doncs ja no s'ho acaben de creure. Jo només conec una sola persona, un sol taiwanès, que té una motxilla a casa preparada, una motxilla d'emergència per si passa alguna cosa. I això inclou tant una invasió militar com qualsevol desastre natural o el que pugui passar, no? I és l'única persona que sí que et diria que potser s'ho ha arribat a plantejar com una amenaça real. Però el primer que diria a la gent que hagi de visitar Taiwan són dues coses, són dos petits consells. Un és porteu un paraigua, i qui diu paraigua diu qualsevol altra cosa que us protegeixi de la pluja, que no vol dir que l'hagueu de posar ja a la maleta, el podeu comprar allà, no? Però penseu que a Taiwan, sobretot al nord, i plou, jo que sé, 300 dies l'any o més. Llavors heu de tenir en compte que és un clima subtropical, que generalment hi fa calor, humitat, pluja, per tant és important, encara que tu et despertis al matí i faci un sol espaterrant, agafa un paraigua, perquè acabarà plouent igualment. Llavors el primer que us diria és que aneu sempre amb vestimenta apropiada per la pluja. La segona cosa que heu de portar si aneu a Taiwan són dos estómacs. Això és una broma que vaig llegir fa molts anys en un article, i a partir de llavors m'he apropiat la broma, perquè és veritat, hi ha moltíssimes coses. Clar, hi ha molts street markets, hi ha molt menjar a la vista, no? I t'adones que acabes menjant cada 2 minuts. Llavors, porteu 2 estómacs. Òbviament és una broma, però bueno, ja s'entén, no? Taiwan té moltes coses xules. Per una banda, molta muntanya, i per l'altra, platges, ciutats, no? Té una mica de tot. Hi ha una expressió que són els 100 pics, els Pai Yue en xinès, que és com una mena de selecció de 100 muntanyes, no? 100 pics, que estan per sobre dels 3.000, i hi ha molta gent que, entre cometes, les col·lecciona, no? També és un bon lloc per als apassionats de l'art. Jo, per exemple, mai havia vist tants artistes tan bons junts en un lloc tan petit. I a més té una cosa molt curiosa, molt interessant, que és que l'art taiwanès incorpora elements de diferents grups ètnics, perquè suposo que ja sabeu que a Taiwan hi ha moltes ètnies diferents, i es veu aquestes característiques de l'art indígena, de vegades està plasmat en l'art, no? Tens els amis, els atayal, els paiwan i molts altres grups ètnics, i això es veu doncs, en el tèxtil, en la pintura, en l'escultura, en la música, i per mi és molt interessant. Pel costat negatiu, una mica el que deia del clima, si no t'agrada aquest tipus de clima, a mi per exemple sí que m'agrada, però si no t'agrada aquest tipus de clima, llavors seria una cosa negativa a tenir en compte. Només hi ha unes 3-4 setmanes que solen ser el desembre que fa molt de fred, i a més per la humitat i per el fet que els edificis estan mal aïllats, la sensació de fred és molt pitjor. I també heu de tenir en compte que hi ha terratrèmols i tifons. Els tifons solen ser a l'estiu, llavors s'ha de planificar molt bé en quina època voleu anar-hi, perquè jo us recomanaria evitar l'època en què és més probable que passin aquestes coses. Finalment hi ha el tema de l'idioma. Sempre és més fàcil moure's per un lloc si parles l'idioma, tot i que no és imprescindible, i menys a Taipei, però sempre serà més fàcil, no? Si hi aneu amb algú que parli l'idioma, si el parleu vosaltres, si us agafeu algun guia, no? Que us faci més fàcil moure-us per allà. Què recomanaria a gent que vulgui anar a viure a Taiwan? Vale, aquí hi ha una cosa molt important, que és, si aneu a Taiwan per estudiar, heu de tenir en compte que generalment, no sempre, i evidentment jo no he fet totes les carreres, però pel que tinc entès, són bastant més dures i són molt més d'empollar i tenen molta més càrrega les carreres allà. És perfectament viable, eh? No estic dient que no es pugui, però sí que tenen un concepte dels estudis superiors, són una mica més matxacons, no? I si heu d'anar a treballar, aquí hi ha una cosa molt important, que és si aneu a treballar per una empresa estrangera o per una empresa taiwanesa. S'ha de tenir en compte el tema de les vacances, sobretot en el cas que sigui una empresa taiwanesa, perquè quan treballes a Taiwan, el primer any tens 3 dies festius, més els festius nacionals, que no recordo ben bé quan són, posem 5 o 6, no? Llavors tens 3 més els nacionals. El segon any, 7 més els nacionals, i va pujant, no? Cada any, fins que arriben els 20 i alguna cosa, que és el màxim. El que passa és que si canvies d'empresa, tornes a començar des dels 3 dies. I clar, és una cosa dura, sobretot si vens d'Europa, no? Que estem acostumats a les vacances retribuïdes i a tenir una mica més de conciliació entre la vida laboral i la vida personal. Això per mi va ser una de les coses més dures. Després també hi ha una cosa molt interessant, que és el que es diu pupan. El pupan bàsicament vol dir que quan un festiu important cau entre setmana, tu aquell dia no vas a treballar o no vas a classe, però ho recuperes en dissabte. Llavors això, bé, és una cosa que no sé si les empreses estrangeres ho fan, possiblement no, jo sí que treballava en una empresa taiwanesa, però és una dada interessant que convindria saber.
I d'una traductora passem a un enginyer. Parlem ara amb l'Abel Velasco.
Tenim avui el plaer de parlar amb l'Abel Velasco, un enginyer català que ha estat vivint a Taiwan 2 anys. Molt bona tarda. Què tal? Com estàs, Abel?
Molt bona tarda, Felip. Molt bé.
Gràcies per atendre'ns, de veritat.
Cap problema.
Doncs m'agradaria que ens expliquessis primer que res com va ser la primera, quina va ser la primera sensació que vas tenir quan, vas arribar a Taiwan.
Doncs la primera sensació quan vaig arribar a Taiwan va ser, fins i tot abans d'arribar, reconèixer que no coneixia ningú a milers de quilòmetres de la rodona, és a dir, que jo havia arribat i la persona més propera que coneixia doncs potser vivia a Alemanya a 6.000 quilòmetres.
Això et condicionava bastant, no?
És sobtada.
Digues, perdó.
Disculpa, que no t'he sentit bé, disculpa.
No, dic que aquesta sensació d'aïllament et molestava, sí. No?
Sí, és una cosa que no m'havia esperat, tot i que sabia que hi anava sol, però no m'havia pensat que m'encantaria així tan fort.
Clar. Entenc que vas anar per motius de feina?
No exactament. Durant la pandèmia, amb tots els confinaments i les limitacions de desplaçaments i això,
sí.
Vaig estar una mica atabalat, jo a nivell personal, i em va agafar com una reacció contrària de voler marxar lluny i deixar enrere aquesta etapa. Aleshores, amb la meva parella vam estar parlant de marxar a l'estranger.
I per què Taiwan, si puc preguntar?
Sí, com ella havia estat vivint a Taiwan en el passat, i ella, la seva feina, ella és traductora de mandarí, doncs té relació amb Taiwan, i vam decidir aquí. Jo, per mi, em va semblar molt bé, perquè vaig pensar que ja que marxava, doncs marxava a lo grande.
Sí, sí, ho veig. L'adaptació va ser complicada? Com va ser? Explica una mica.
L'adaptació va ser complicada a nivell de l'idioma i a nivell laboral, jo crec, per mi.
Ja. Yeah.
Perquè va bé, és una cultura molt diferent, aleshores és molt diferent si tu vens esperant que serà com una feina a Catalunya, doncs no. I evidentment aprendre xinès és complicat.
Clar, a part de la llengua que tu dius, pel que entenc també, laboralment tampoc era com acabava, com esperaves, no? Què t'esperaves que vas trobar diferent?
Jo personalment, a la feina que em van oferir, m'havien comentat que no havia de fer servir el xinès per res, i realment no va ser així. El meu primer dia vaig estar en una reunió de 3 hores en xinès, i em vaig haver d'adaptar a les meves expectatives, no? I apretar molt fort amb l'aprenentatge per poder... ser productiu a la feina.
Clar, i a part, no només hi ha barreres lingüístiques, perquè evidentment hi són, sinó també culturals. Hi ha algun aspecte cultural que et representés, que et dificultés molt el desenvolupament de les teves tasques o la teva feina?
Sí, uns quants. Jo crec que el més representatiu seria la manera molt diferent de dir no. És a dir, en un context cultural més europeu, normalment la gent sol dir no d'una manera més directa, no? Quan una cosa no ens va bé, si un proveïdor et proposa una cosa, doncs li pots dir que no, si un client et demana, doncs hi ha maneres més directes de dir no. En canvi, en la cultura taiwanesa, que en això crec que és molt xinesa, no es pot dir mai no a un client. Aleshores, de vegades hi havia malentesos perquè jo no entenia que l'altra persona no volia fer una cosa, no? Un proveïdor no volia fer una cosa per mi, però no em deia que no. Aleshores,
clar.
Això de vegades dona molts malentesos.
Però llavors, clar, si has de dir que no, i o sigui, llavors si no li dius que no, estàs mentint al final, no? Com ho fas, això?
Sobretot molt amb llargues, i parlant de manera molt vaga. És com acabes entenent que no.
Ostres, que curiós. A part d'aquesta aquesta manca del no, hi ha alguna altra cosa que sigui, perquè és superimportant això, hi ha alguna cosa més que representi un problema per la gent que no ho conegui?
Per la feina no se m'acut res, però sí que a nivell de xoc cultural, més a nivell personal, de la vida diària, sí que hi ha moltes diferències. No sé, per exemple, no és una cosa que t'afecti a la feina, però sí que et passa a la feina, és que tothom dinar davant de l'ordinador mirant una sèrie, que això aquí és impensable. Tu a Catalunya la gent, doncs, a l'empresa tens una saleta per dinar, o les empreses més grans tenen una cantina, no? I vinem tots junts, xerrem, etc.
I per descansar una mica també, d'aritejar-te una mica de l'ordinador, bàsicament, també, clar. No?
És correcte, és correcte. Doncs allà no, la gent es miren una sèrie una estona i després fan migdiada.
Ostres, que curiós.
Això ho fa gairebé tothom perquè és una cosa que comencen a fer a l'escola, la migdiada després de dinar.
O sigui, tot en comunitat, o sigui, no? Entenc. Perquè, clar,
sí, però tot també molt individual, és a dir, perquè tu no parles amb ningú, estàs tu sol allà a la teva taula fent la migdiada o mirant una pel·li.
Ja, fas això individualment però una cosa de l'altra, no? Com si fossin allò ordinadors, sí. Ja està, clar.
Sí.
Que curiós, sí. Que curiós.
Com si estiguéssim a l'institut encara, sí, una mica així.
Clar, 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 clar. I després, per exemple, fora de la feina, hi ha alguna cosa que et costés especialment a nivell cultural?
No, costar no. Diferències bones potser sí que també n'hi havia.
Ah, doncs explica, també hem de mirar lo positiu, clar. Sí, sí.
Per exemple, una de les coses que m'agradava molt de viure a Taiwan és la cura que té la gent de les coses públiques. Allà és comú que hi ha molts, per exemple, lavabos públics, no? Que a Barcelona seria una cosa rara d'avis, perquè és impensable. O màquines d'aigua, les típiques màquines d'oficina d'aigua, allà a Taiwan les instal·len a l'exterior. I allà estan, vull dir, ningú les pinta, ni les trenca, ni res, i es fan servir. Doncs tu surts a passejar i vas amb la teva ampolla d'aigua, la pots omplir on vulguis. Aquest tipus de coses, no? que denoten que la gent té cura, o com a mínim no maltracta les coses públiques.
Té cura i a part facilitant també el dia a dia, per dir-ho així, clar. Entenc.
Sí, és com que el govern doncs, posa aquests recursos a disposició dels ciutadans. Uh-huh. Tot i ser un govern que, en certa manera, no té unes polítiques socials tan expansives com tindria un govern europeu. És a dir, l'atur, les pensions, la jubilació, tot això és molt més limitat que Europa.
Clar. D'acord.
Per tant, és un govern amb un pressupost molt més petit i els impostos també són molt
també,
més baixos.
També. El nivell de vida com està? Està més alt? És més baix? Com és més o menys?
És diferent. És a dir, els sous són més baixos, per tant, en general, les coses sí que són més barates, Però sí que hi ha coses que són molt més cares. El ser una illa, que a més, culturalment, jo crec que té una mica efecte illa, és a dir, que es mira molt al melic, totes les coses que venen de fora es solen, no? Per exemple, el menjar de fora se sol consumir molt poc. Aleshores, els preus són molt cars. Per exemple, les patates allà es venen per peça, no per quilo.
Ostres!
I tu una patata doncs, podries estar pagant 70 cèntims d'euro. Una verdadera mitjana, eh?
Sí, 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 sí.
Que al final et surt molt car fer una truita. O una amanida, perquè els tomàquets també venen de fora i són cars.
Clar. I quin és el menjar, diguem, que més usualment acostumaves a menjar?
Bueno, allà culturalment l'arròs és... Ells tenen un concepte que és com... Tenen una paraula que vol dir el menjar base, no? És com dir, o en anglès, que diuen staple food, no? És, Per ells és l'arròs.
L'arròs suposo que hi haurà...
Els fideus, però la base de la dieta són els hidrats, és l'arròs i els fideus.
Entenc que hi haurà 30.000 tipus diferents de fideus i d'arròs, no? O com?
Sí, bueno, l'arròs jo no hi entenc gaire, sí que quan vas a comprar hi ha 1.000 tipus i això, jo no controlo. I dels fideus sí, hi ha moltíssims tipus, per la manera, els additius que porten, no? Porten sals, etcètera, de vegades, perquè la cocció i la textura siguin diferents, i n'hi ha de molts tipus de cereals, sí, és tot un món.
Clar. Parlaves fa un moment, abans de parlar del menjar, parlaves també una mica del funcionament a nivell polític, a nivell estat, no? M'agradaria saber si en el temps que vas viure allà vas notar alguna reticència a la Xina o si és un concepte que tenim aquí però que realment no estan així. Quina relació vas veure amb la Xina, més o menys?
No, la relació amb la Xina és molt dolenta perquè la Xina doncs, periòdicament amenaça amb envair Taiwan, obertament. Aleshores, els taiwanesos, això sempre ha estat així des de la fundació de la República de la Xina, bé, des que la República de la Xina va anar a Taiwan, del govern comunista que va guanyar la Guerra Civil, i seria una mica com si el govern de la República Espanyola l'any 39 s'hagués instal·lat a Mallorca, i encara hi fossin.
Clar.
Seria una mica això. Aleshores, doncs això, amenaçant amb violència sovint i tal, i els taiwanesos van passar, en principi, una postura de reconquerirem la Xina, no? És a dir, farem fora els comunistes i tornarem a instaurar la república, i amb els anys això ha anat passant, amb les dècades, ha anat passant a que no volen saber res de la Xina, nosaltres no som xinesos, veïns i prou.
Cadascú a sa casa, ja està, clar.
Exacte. Mm-hmm. És una mica, els xinesos li diuen independentisme.
Clar.
Tot i que Taiwan ja és independent.
Ja és independent, però independentisme, d'acord. Mm-hmm. I ja per acabar m'agradaria, si ens pots explicar, o sigui, més que explicar consells, per dues situacions diferents. Una, que algú vagi i viatgi, vulgui viatjar a Taiwan, i segona, algú que vagi a viure allà.
Sí, per viatjar, sobretot depèn molt de quin tipus de cosa t'agradi. Jo, per mi, el que més m'he fixat, i perquè personalment és el que més m'agrada, és el tema natura. Però també si ets una persona que li agrada molt les compres i això, doncs també, per exemple, a la capital, a Taipei, hi ha un districte de negocis que és increïble i tens tots els centres comercials que vulguis amb marques coreanes, japoneses, que no trobaràs mai a Europa, i aquest tipus de coses en tens per avorrir-te.
Clar.
I botigues de segona mà de manga i videojocs, coses, hi ha moltes coses que no trobaries mai.
Clar, evidentment.
Però a mi el que més em crida és això, la natura i això, i hi ha moltes coses a fer. Per començar així molt bàsic, a Taipei, tot el que és el riu que envora la ciutat, hi ha un passeig fluvial increïble que està tot habilitat amb carrils bici, aleshores pots llogar una bicicleta.
Molt bé.
I fer-te molts quilòmetres pel riu fins a arribar al mar i tal, i és la veritat és
que
és molt la pena.
Molt bé.
També a prop de Taipei hi ha un lloc on es fa té, hi ha camps de té.
Mira.
I hi ha les cafeteries, diguéssim, on pots anar a provar el té mateix allà.
Que bé, molt bé.
I veus com el fan, amb de les fulles i tot, i és força increïble. Hi ha museus de cultura indígena també, perquè Taiwan, abans de ser colonitzat pels xinesos, hi havia indígenes, que encara hi són.
Uh-huh.
Ara són molt minoritaris.
Però encara hi ha.
Uh-huh. Però, sí, i el govern últimament els està intentant protegir més la seva cultura, etc.
Molt bé. Uh-huh. Fantàstic.
També hi ha un barri japonès a la capital, que és molt interessant perquè, bé, Taiwan va ser una colònia japonesa durant unes quantes dècades, fins a la Segona Guerra Mundial. Llavors hi ha molta influència japonesa i encara hi viuen molts japonesos. Llavors, si t'agrada l'arquitectura japonesa del segle XIX, segle XX, i el menjar japonès, doncs...
Podràs anar-hi. Mm-hmm.
I després tota la costa est i el sud de l'illa és, i les illes petites que té Taiwan, que tens el mar, que és increïble.
Totalment, clar.
Tot i que és una mica perillós per nedar i això, perquè hi ha moltes corrents i no és com banyar-se al Mediterrani o a l'Atlàntic. Ah. Al mínim la part que jo conec de l'Atlàntic.
Això no ho sabia, mira. O sigui, has de ser una mica experimentat, no? Si no, millor no banyar-t'hi, potser.
Bueno, de fet, ja ho veuries, que la majoria de platges... hi ha poques platges, no és com a Catalunya, no? Que el govern posa calés per omplir de sorra les platges. Allà hi ha les platges que ja són naturals, n'hi ha més poques.
Uh-huh.
I moltes està prohibit banyar-se perquè les corrents són molt fortes.
Pel perill, clar, evidentment.
Sí, ja. Aleshores només hi pots anar a fer surf o fer snorkel o així, però banyar-te així com a turista no es pot.
D'acord. I ja per acabar, si algú hagués d'anar a viure a Taiwan, quin consell li donaries?
Compte amb la feina. Si vas a treballar en una empresa taiwanesa, mira-t'ho molt bé i jo no t'ho recomano. Perquè els drets laborals són inexistents gairebé, aleshores...
Ostres.
Pot ser molt dur.
Està bé que ho diguis això perquè no sempre se sap. Allà, No, que està molt bé que ho diguis això perquè moltes vegades no es menciona i també és necessari, o sigui, amb unes bones condicions, clar.
Sí, 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 doncs, per exemple, el primer any que treballes allà, doncs, per llei et toquen 3 dies de vacances.
3 dies de vacances?
Cada any d'antiguitat, sí, vas pujant. No? El segon any et tocarien 5, el tercer 7, etc.
O sigui, només 3 dies de vacances en un any?
Sí, 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 el primer any sí. De fet, els primers 6 mesos 0 i els segons 6 mesos pots fer servir 3 dies.
Buah. Això com s'aguanta?
Bueno, ja et pressiona molt per no canviar de feina, perquè si canvies de feina et tornes a començar en 3 dies.
Uf!
Però si ja portes 7 o 8 anys, doncs ja potser en tens 12 o 14, que ja està més bé.
Mare de Déu. Ostres, aquestes coses són importants, eh? Aquesta informació és essencial, perquè potser, no, clar, o sigui, sí, si t'ho pinta molt bé, però clar, ah, no, només hi ha 3 dies de vacances, perdona. Mare de Déu.
Uh-huh.
Buah. Doncs, sí, a Velvet... També... Sí, digues, perdó.
Mira, saber tot el tema dels visats i tal, perquè com la majoria de governs de la zona, el govern taiwanès és molt estricte amb aquests temes de visats i migració, uh-huh. Aleshores...
Clar.
Si no ho tens absolutament tot en ordre, i a més són, no són lents perquè els processos siguin molt llargs, però són lents perquè demanen moltes coses. Aleshores, fer un temps i mirar-s'ho bé.
Clar, perquè tu quan comences una feina allà, si no tens ni idea, ells et faciliten una mica d'aprenentatge de l'idioma o no?
En el meu cas, no. Això suposo que dependrà de cada empresa.
Mare de Déu, senyor. Ostres, pues, va ser molt valent, eh?
Cap recurs,
va ser molt valent.
A Catalunya que tens cursos, etcètera.
Clar.
Que jo sàpiga no existeix, això.
Ostres, doncs un aplaudiment, eh? Perquè, ostres, Abel, això és molt de mèrit i molt d'esforç, eh? Tela. Sí, sí. I ara el teu nivell de xinès com està? Està bé? Com està? Entenc que sí, no? Clar.
Sí, en el que és el dia a dia... I la feina concreta, és a dir, el domini lingüístic de l'enginyeria mecànica...
Bé, sí, ostres.
Si em treus d'això, doncs ja, clar, si hem de parlar, per exemple, una cosa... Anar al banc, per exemple, complicat, perquè...
És un altre context, clar.
Si s'ha de parlar... Ostres, com es diu transferència? Ostres, potser no ho sé.
Yeah.
Com es diu la comissió? Totes aquestes coses...
Yeah.
Doncs potser parlo com un nen de 5 anys quan parlo d'aquests temes.
Normal, doncs, clar.
Parlo, li dic del banc, no, escolta, era moure diners, perquè no sé com es diu transferència.
Clar.
O anar al metge. Com es diu fetge? Fetge sí, perquè es menja i ho sé, però com es diu pulmons en xinès? Ostres, doncs, ara mateix no...
Ja.
Aquest tipus de coses que es fan servir poc no...
No són tan usuals, ja. Sí. Doncs, Abel Velasco, moltíssimes gràcies pel teu temps, per la teva informació, perquè trobo que en poc temps has condensat una informació superimportant, no només a nivell laboral, sinó també a nivell de quotidià, i que crec que és bàsic. Mil gràcies i una abraçada ben forta, de veritat.
Moltes gràcies.
Amb aquesta música canviem radicalment de terç i us donem les pistes per al proper programa. 1. Coneguda com la joia del Carib. 2. Destaca per ser el bressol del rom. El seu pas al colonial britànic i una forta helena africana són unes característiques imprescindibles. I 3. Rihanna, no us dic res més. Viatgeres, viatgers, moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres i us esperem en la propera edició del Viatge a l'Altre. Una abraçada ben forta.